Radio Astel.
Nou minuts que passen de dos quarts d'una del migdia. Ara ho deia Mercè Raga, que començaríem a parlar d'òpera, doncs sí, com sempre.
Sí, sí,
però com
sí.
Va, què tal?
Molt bé, emocionada amb la segona part que us porto avui del meu composer tràgic, perquè no va tenir èxit en vida, així que contenta.
Bizet, eh?
Bizet.
El de Carmen.
Sí, aquest, aquest. I el de moltes més coses que descobrirem tots plegats, per suposat.
Recordem que la Maria ens deia la setmana passada, Bizet és molt més que aquell que recordem tots com el de Carmen.
Correcte, correcte. Ha fet moltes coses, ja us en vam posar unes quantes i ho vam deixar just el dia de que s'estrenava Carmen. I què passó? I per què passó? Que va ser un fracàs monumental. Què va passar aquí? Doncs aquí anem amb la segona part a explicar-vos tot això.
S'ha encantat això, que ha començat Toreador i ha entrat a l'estudi Ignasi Miranda.
Ha sigut molt maco, ha sigut un moment.
Ha sigut un moment,
sí,
preciós.
Ha fet el passeillo aquí, tot cofó, i ell, molt maco, molt maco.
Va, recordem una mica,
vinga, Bizet. Fem un brevíssim repàs per posar-nos al dia, perquè George va néixer el 25 d'octubre de 1838 a París i va ser el fill únic d'una família modesta, però dins de l'ambientillo artístic, amb la qual va tenir una infantesa com molt rica en aquest nivell.
Que això ja he pensat a posterior, Maria? 1838 a París.
Sí.
Temps fàcils, no, eh?
No, és que avui m'he venit un poc arriba com contexto histórico. Demano disculpes per la xapa, però és que és molt interessant.
No, està molt bé, està molt bé. Està molt bé.
És molt interessant. El seu pare, com ja havíem comentat, era professor de cant, bastant repuntat, i cosa que no havíem comentat, i amplifico el dia d'avui, també era perruquer de professió.
Ah, mira.
Que em sembla una cosa curiosa per... Sí, perruquer.
Bueno, així, està bé,
mira,
està bé.
T'ensenyo a cantar i te corto el pelo, mientras.
Llongueres de l'època, sí.
Ah, que... sí. La seva... Centrem-nos, Joan, per favor.
Sí.
La mare provenia de família d'artistes, ella era una pianista absolutament excel·lent i també era germana d'una figura bastant important en aquell moment, que era François de las Artes, que era un famós professor de declamació i expressió corporal de l'època, amb la qual Bizet ja no només creix en un ambient artístic, sinó també molt teatral i molt de la importància de les arts escèniques. Que
Maria, para los de la ESO, declamació.
La veu. Val. Declamar, hablar en público.
Ja tenim.
Hablar bien, eh? Això, tot allò. Bé, què em deies tu? Context de Bizet, que em sembla interessantíssim, perquè, com dèiem la setmana passada, és un context d'efervescència cultural i artística brutal, perquè el París d'aquella època, o sigui, vivia... Era la capital artística d'Europa. Tenia una vida teatral i musical superactiva i, a més, és que atreia artistes de tot el continent com a punt de trobada d'idees innovadores, de música, de literatura, d'arts visuals. Era el lloc on havies d'estar per a formar part de lo que se cocía en aquell moment, no?
Deixa'm preguntar-te en aquest punt, Maria, sí. Perquè també em vaig canviar les ganes la setmana passada. Quan parles així de París d'aquella època, París havia aconseguit desplaçar Viena, per exemple?
No.
Val.
No,
o sigui, era bèstia, no, però no...
Ara continuaré. No.
És que sempre m'adelanto.
No, perquè... Sí, no, perquè Viena vivia... És que és... Ara ho explico.
Ara ho veurem.
Va. Era un... Era lo mainstream de la cultura. No sé si m'estic explicant.
Sí.
Viena era un altre tipus de tradició, innovació...
Netflix de l'òpera?
Sí. No? El Netflix de l'art, així en general.
I Viena seria anar al cine?
Anar a la filmoteca.
Val.
Sí,
perfecte.
Exacte. Val. Doncs...
Veus com ho resumim? Fàcil.
Sí. Quins eren els eixos principals d'aquella efervescència cultural? Doncs eren bàsicament l'òpera i el teatre. Vull dir, de fet, en aquell París, l'òpera el gènere rei. I tenia no un, sinó tres teatres oficials. L'òpera de París, que estava dedicada a les grandíssimes òperes èpiques, l'òpera còmic, que encara mantenien els diàlegs parlats, amb arguments molt lleugers i així com feliços, diríem, i el teatre italien, que això és molt curiós, perquè, com el seu propi nom indica, només portava òperes italianes.
Sí,
hi havia una fascinació allà... Tremenda.
Verdi,
eh? Exacte. I per suposat també teníem doncs, mil teatrillos més petitets, més cabareteros, amb espectacles més populars, vodevils, operetes, tot allò. Canviem la música, posem coses que no són Carmen. Música.
Això se'm fa més parisi, eh?
Per què us poso també aquesta música, que és una composició per quatre mans de Léger d'Enfants? Ja sabeu que el feu francès és fatal.
D'Enfant.
Perdoneu. Doncs perquè ja us he parlat de quin ambient hi havia, no? A nivell musical. Aleshores, Bizet estava composant això, però el que dominava el panorama era la gran òpera francesa, amb uns espectacles monumentals, en escenaris espectaculars, grans cors, orquestres imponents. I l'altra part del pastís se l'emportava, doncs, l'òpera còmica. Però còmica tirando al teatre de tietes del Baraturrio, diguem, ¿vale? Perquè, no sé si m'explico.
Anava a dir una cosa, però...
Era lletja, eh? Doncs no la diguis, no la diguis, que em fas por.
És que jo la negaré, havia dit sempre, però el Joan Pere de les òperes.
No diré que sí, però faré així.
Val.
Que no em veu ningú,
d'acord? Okay.
Aleshores, tenim això per banda de l'obra, de l'òpera. Però ja estem sentint aquesta música de piano. I dius, ostres, però el París d'aquella època era el temps d'això.
Sí.
I és correcte, era el temps dels grans pianistes i de la música de saló. Però alerta, perquè on estaven tocant Chopin i Liszt, que eren les estrelles
aquí,
del moment?
Quins dos, eh?
Clar, en salons aristòcrates. Oh. Clar, clar, clar. O sigui, la clau d'aquesta vida pianística era una vida cultural burgesa. I Bizet no estava en absolut en aquest entorn. I crec que és important per entendre doncs, aquesta constant lluita que ell va tenir per buscar un lloc que no va trobar mai, per altra banda. Així que, com veieu, a nivell musical hi havia un tint bastant elitista i bastant classista en general, o te n'anaves ja a la cosa més popular, més frívola, el pur entreteniment, no dolent, eh? Però una cosa més lleugereta. Així que, en certa manera, tota aquella efervescència, tota aquesta ebullició estava una mica reservada a qui tenia l'oportunitat d'entrar en certs cercles. I, alerta, spoiler, Bizet no entró jamás.
No.
No entró nunca.
Una òpera molt més popular, eh?
Sí, sí. Aquest ambient que estem comentant doncs es produeix el desenvolupament del nostre estimat prota, que, com deien, sent fill únic, bueno, va rebre tota la motivació i atenció dels seus pares, que fomenten a tope el seu talent, i, com vam comentar, als 9 anys, nen prodigi a tope, ingressa al Conservatori de París, que, a més, era el centre més prestigiós, amb una formació més superestricta, superclàssica, i allà comença a desenvolupar-se la seva personalitat, que és un petit geni que era superintel·ligent, treballador, que va començar segur del seu talent, però tenia un caràcter molt irònic, amb certa tendència a l'aïllament. Vull dir, tot allò no estava ajudant a convertir-se en superestrella, d'acord?
Era un rockstar, eh?
No exactament, no. Però el que passava, una cosa molt bona que li va passar és que una de les coses importants del París d'aquella època eren els concursos. Eren un eix essencial per l'èxit dels artistes. I aquí va haver-hi una petita espurna de llum que vàrem comentar la setmana passada, i és que el 1857 Bizet guanya un dels premis més importants de composició, que és el Prix de Roma, que li permet viatjar a la capital de la creació operística i empapar-se de tot allò acabant amb la seva formació.
Aquesta no és meva, no diré qui és. No és meva.
Sí.
Però algú m'ha dit que va guanyar a Bizet el Gran Prix. És boníssima.
Jo crec que la música dramàtica acompanya la meva opinió sobre el teu acudit.
És boníssima.
Per cert, estem escoltant l'Arlésienne, que és una meravella, us convido a tots a escoltar-la, perquè és fantàstica. I ens plantem ja l'any 1860, que és quan Bizet retorna a París, que no ho vaig mencionar la setmana passada, però ell no retorna per voluntat pròpia, ell encara li quedava un període de formació a Roma, però la salut de la seva mare està molt, molt delicada, amb la qual ha d'avançar la seva tornada.
Un joven atormentado?
Per supuesto, per supuesto. Perquè més...
Oh, no!
Oh, qué novedad! Durant el romanticisme en París, oh, sí! Qüestió que es troba, com dèiem la setmana passada, en un amb una realitat molt dura i, a més, molt desmotivadora. O sigui, despuntant la seva carrera li està resultant impossible, dèiem. El panorama està dominadíssim pels dinosaures com Gounod, com Meyerbeer, i la força dels compositors potents italians, com dèiem, de Verdi, és brutal. Així que allò de voy a abrirme paso como joven compositor... No, o sigui, no estava passant. També, i això és important, el públic i els teatres no volien ni innovacions ni aires frescos. O sigui, la tendència tira cap a òperes de tall tradicional, i evidentment Bizet venia amb totes aquelles innovacions, amb un estil molt distintiu, i això, per desgràcia, en aquell moment no va interessar a ningú, així que es va veure forçat a sobreviure amb feinetes de merda, ja ho he dit, no passa res.
Vale?
Arranjava per altres compositors, feia de pianista, de profe de música, fins i tot, i això em trenca el cor perquè és horrorós, col·laborava en les orquestracions d'òperes d'altres autors sense rebre cap mena de reconeixement. Vull dir, la mà de Bizet està en els grans, però no ho sabrem mai.
Ja.
No ho sabrem mai. Qüestió. Ell prova, tal, m'obro pas, faig el que puc, però és que per a más inri, que aquí és on passa el que passa, esclata la guerra franco-prussiana.
Ai.
Clar. Aleshores, acaba de posar-li la llosa a la seva carrera.
Que tot li passa, eh?
És que tot li passa a aquest home. La vida cultural, lògicament, es paralitza i després de la derrota francesa encara passa més coses. I és que sorgeix el que s'anomena la Comuna de París.
Quina veia, quan deia aquell 1800 i pico?
Exacte. Què és la Comuna de París? És una espècie de, entre cometes, govern revolucionari que intenta canviar radicalment la societat. I els comuners el que fan és saquejar les institucions culturals perquè eren un símbol de l'aristocràcia i d'aquest règim burgès del que parlàvem al principi. Però què passa? Doncs quan totes les coses subversives doncs acaben lamentablement com acaben, no? Així que un cop la Comuna va ser sufocada amb brutalitat, s'imposa el retorn a una moral superconservadora que evidentment va afectar de ple a obres de l'estil de Bizet, que eren trencadores, naturalistes, desgarradores, sense moralina, amb la qual tota aquella agitació política i social encara el va acabar de sota, que dius, la guerra mala, però és que lo que vino después para él encara va ser pitjor. I justament va ser en aquest punt on ho vam deixar la setmana passada. Ens vam plantar l'any 1837,
ai,
que és l'any en el qual arriba el gran fracàs de Carmen,
no us ho podeu creure,
i de Bizet. Sí. Sí, sí, sí. Ell, que pensava que seria l'oportunitat de la seva vida, va ser una batacada colossal.
Imagina't ser recordat pel teu gran fracàs.
És impressionant. És que a mi se'm trenca el cor.
No és l'únic, eh?
No, però és que aquest home no va...
És molt flagrant,
no va tenir baixades i pujades, no és un verbi. Ai, mis tres òperes fracassen,
però... El de Carmen, que fos un gran fracàs.
Clar, és tremendo, és una barbaritat. Ja vàrem llegir les crítiques la setmana passada, van ser demoledores. Però jo aquí intentaré portar una mica les claus de què va passar. I jo, per intentar-vos ho explicar, la compararé amb el que era el superhitazo del moment, que era la Traviata de Verdi.
Clar.
Perquè, a més, a nivell argumental, dius, home, pues estaven hablando d'una prostituta, era superrealista i criticava la societat. Com és que Carmen va ofendre tant el públic?
Bueno, la Traviata no es queda curta, eh?
Clar, i perquè la Traviata sí i Carmen no, doncs intentaré fent a través d'aquesta comparativa explicar-vos una mica les claus de per què aquest fracàs. No?
Som-hi.
La clau principal, per mi, es troba en el tipus de públic. Per què? Perquè el públic de l'òpera còmic era molt diferent del de l'Escala. Vull dir, la Traviata s'estrena a la Fenice de Venècia.
Ha.
Un clar, hola, què tal?
No, ha. Bueno.
Sí, bueno.
Que he estat fa poc.
Sí, lo sé, te odio un poco. Bueno, clar, és un teatre on el melodrama italià està superben acceptat.
Mm.
Però, clar, Carmen es presenta a l'Òpera Còmic de París, que ja ho hem comentat abans, una institució associada a espectacles lleugers i, sobretot, moralment acceptables. Clar. Amb la qual aquell públic no estava preparat per a una òpera realista i, a més, amb una protagonista que trencava totes les normes socials. Però això què és? D'on està la dona de fer feines amb davantal? Això
clar,
què és?
Clar.
I una de les coses que més va impactar va ser el realisme extrem de Carmen. Perquè, tot i que La Traviata també tracta temes polèmics, com ho dèiem, no? La prostitució, la hipocresia social... El gran distintiu és que la prota, Violeta, acaba redimint-se i acceptant la seva mort amb resignació i amor. Ella es penedeix sí. de tota la vida que porta. En canvi, Carmen no. Carmen comença i acaba i és inamovible. No es penedeix de res, desafia totes les convencions.
És una rebel, Carmen.
És una rebel. I això la feia massa subversiva.
Joan Rebel, i venim de...
Correcte.
Els comuners, diguem.
Correcte. I venim de... Vamos a
una rebel·lió.
Tornem a la tradició, tornem al Consell. Uh-huh. Aquí vivia aquesta senyora dient, jo hago lo que me sale de ligo. Bueno, no va agradar. Una altra cosa que aquell públic no va acabar d'entendre, i això, per sort, es va desmuntar pocs mesos després, va ser l'estil musical de Bizet. Perquè Verdi, tot i ser innovador, encara s'inscrivia dins les tradicions italianes que encantaven a tots els públics, diguem. Però Bizet, en canvi, va introduir elements completament nous a l'òpera còmic. Va fer servir els leitmotifs, com Wagner, recordem, que associem melodies a personatges i emocions. Uh-huh. Va incloure ritmes espanyols, cosa que no s'havia fet, harmonies absolutament atrevides i, a més, una estructura dramàtica que trencava amb els convencionalismes. Hi havia diàlegs parlats, no hi havia àries distingides, tot fluïa com si fos una cosa... Bueno, era una barreja nova i va desconcertar completament el públic. Clar, tot això va provocar un impacte dins del context històric i social brutal, perquè, què dèiem abans? A la França de la dècada de 1870, la societat estava en ple procés de redefinició després d'aquesta guerra franco-prussiana, uh-huh. en la qual, per cert, detall curiós, Bizet va haver de servir a la Guàrdia Nacional.
Fixa't.
Sí, 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 sí. I a més, imagina't, amb aquell caràcter que ell tenia, allò... És cert que el va impactar, que el va marcar profundament.
I Carmen és posterior, eh?
Clar, no...
Perquè
és...
fa aparèixer aquesta Guàrdia Nacional.
Just, si sentim aquest estil, que per mi és molt madur, molt realista, molt desgarrador, crec que pesa molt tota aquesta experiència seva també de la guerra i de la postguerra. Mm. La qüestió és que a tota aquella inestabilitat política feia que moltes obres artístiques fossin examinades no només amb lupa, sinó amb una mirada superconservadora. I clar, arriba Carmen amb el seu missatge d'independència femenina i amb una heroïna amoral, vaja, van dir, això és massa transgressor, això és una caca de vaca i així ho farem saber al món. I, bueno, la crítica va ser fulminant. El públic va quedar fred, van considerar que Bizet era una persona que no valia la pena, ai, que Carmen era un desastre amb moral, i Georges Bizet mor el dia 3 de juny de 1875, amb només 36 anys, sense saber que havia creat una de les òperes més influents i estimades de tots els temps. Però és que aquí no acaba la injustícia ni la tragèdia, perquè només... Tres mesos després de la seva mort, tres mesos després de tot allò, clar, aquell home mor perquè ja no podia més i a poc l'òpera comença a tenir èxit. O sigui, és morir-se ell i començar a tenir èxit. L'òpera arriba a
pobre
Viena
home,
aquell mateix any i és rebuda amb entusiasme. Comença a triomfar arreu del món. Compositors com Wagner, Brahms, Tchaikovsky reconeixen el geni de Bizet i Carmen, en qüestió d'un any, es converteix en una de les òperes més representades de la història i fins a dia d'avui.
Però Bizet no ho va veure.
No ho va, ja era mort.
Fixa't.
No, és mal.
Fatal.
Mal.
No, clar, no, fatal.
Fatal. Però jo crec que el temps li ha donat la raó perquè el públic ha acabat entenent que Bizet havia creat una música plena de vida, de passió, de modernitat, una heroïna que va trencar tots els esquemes i avui dia és que les seves melodies són tan reconegudes que la Vanera, el Toreador, estan en pel·lícules, en ballets, en sèries, en dibuixos animats. O sigui, continua captivant-nos generació rere generació després de 150 anys i aquest home no ho sap. es que no lo sabe. És que no lo...
Sí, sí, fa rabieta.
És molt, molt, molt injust. I vaja, jo crec que a dia d'avui Carmen és sinònim d'òpera popular, d'òpera immortal. Aquest fracàs s'ha convertit en una llegenda, així que us convido a tots a escoltar la música de Georges Bizet, aquest geni tràgic, perquè la seva música viu en cada compàs. Així que, sisplau, escolteu l'Arlésienne, escolteu els Pescadors de Perles. Sisplau, Bizet és la bomba i us encantarà. No deixeu que quedi en l'oblit i només sigui el de Carmen, perquè és el de moltes altres coses.
Cosa que em dóna pas a anunciar una cosa, perquè si l'òpera de Bizet, al ser estrenada, Carmen, va ser xiulada i tractada com va ser, això acaba de passar al Liceu.
Correcte, amb el Lohengrin.
Fa res, menys d'una setmana.
Aquest cap de setmana
hi ha hagut una gran escridaçada i xiulada al Liceu, i d'això en parlarem amb Maria Broncova, no ho evitarem. Parlarem, però la setmana vinent. Maria, gràcies.
A tu.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.